Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Villarreal don José María Gil Bort. El entierro tendrá lugar hoy viernes a las 5 de la tarde en la parroquia arciprestal. Velatorio en Tanatorio Villarreal. Camino ermita junto cementerio. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Villarreal vosaltres sou protagonistes.
Salutacions. Avui és divendres 14 d'octubre i ahir faltava el metge Jesús Candel, més conegut per l'àlies Spiriman. Va ser per un càncer de pulmó i recordem que Spiriman va ser referent en les protestes sanitàries a Granada durant els últims anys. Va crear l'Associació Justícia per la Sanitat i va col·laborar amb la Fundació Unitat de Suport a Pacients Oncològics, que naixia amb l'objecte de tractar els efectes de càncer en la qualitat de vida als pacients que patien i s'han maleïda enfermetat. Brilla el sol, tenim 24 graus i arribarem fins 26. S'acaba esta setmana tan atípica amb un festiu en el seu Equador que ens ha portat ixa sensació de dilluns i divendres en dues ocasions. Estan sintonitzant la 92.2 de la freqüència modulada. Ja saben, Ràdio Villarreal, i comença Protagonistes.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964-52-9048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964-52-9048. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO. Llévate dos gafas MU graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MU, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
I en el programa d'avui tindrem política, salut infantil, agricultura, però des del punt de vista de les dones, festa i també tradició. Estarà amb nosaltres el president i portaveu del Partit Popular de Villarreal, Adrián Casabó. Li seguirà la pediatra Laura, que ens visitarà com cada setmana. Després serà el torn del crític audiovisual Òscar Parra, que ens parlarà avui de musicals. I Esther Nebot i Lupe Broc, dones vinculades a la terra, i a l'agricultura ens donarà la seva visió amb motiu del Dia Internacional de la Dona Agricultora. Xicaes torna al seu espai setmanal i, per últim, com cada divendres, tancarem el professor Santi Cortells, que esta volta parlarà de la impressió en 3Ds. No se'n vagin. Per a gaudir de tot aquest contingut inèdit que els he detallat, tenen que seguir en esta sintonia.
¿Trabajas en el sector agrícola o ganadero? Entonces Agrofuerte de Grupo Cooperativo Cajamar es la tarjeta que está diseñada para ti. Decide cómo pagar los gastos de campaña adaptándolos a tu negocio. Gana en tranquilidad porque es un método de pago seguro y porque la ha creado Grupo Cooperativo Cajamar, que lleva décadas apoyando al campo. Entra en la web e infórmate.
En Caixa Rural Villarreal te resolveremos tus dudas.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Mármoles Mijares patrocina la noticia del día. Mármoles Mijares, encimeras de cocina, escaleras y baños, mármol, granito y porcelánico. Las mejores marcas del mercado, Neolit, Silestone y Tecton. Mármoles Mijares, más de 30 años de experiencia en el sector. Llámanos al 675-667-566 o visítanos en el polígono Rayolar número 10, en el Camino Viejo Onda Castellón, junto a Rocersa. Mármoles Mijares. Hacemos de tu hogar un espacio de ensueño. Te asesoramos en el 675-667-566.
Ya saben, en Mármoles Mijares se treballa amb productes de qualitat i se fa el treball com toca, ben fet. No es pot demanar més, perquè els avala 30 anys en el mercat. Este matí quasi tots se feien ressò de que els bancs planegen proposar al govern congelar un any les quotes hipotecàries per a esmortir la crisi dels preus. És que no és que planegen, és que han de fer alguna cosa i ho saben. Per tant, les entitats financeres espanyoles estudien, més que planegen, jo crec que estudien, la congelació de les quotes hipotecàries durant un any per a frenar aquest impacte de la pujada dels tipus d'interès. Claro, aquests tipus d'interès que ens han pillat pues en el peu o en el pas girat, no? Perquè han sigut de cop i volta, els han tingut ahir. I aquesta és una de les mesures que el sector considera presentar al Ministeri d'Assumptes Econòmics, que ha convocat a les entitats a buscar fórmules de suport als deutors hipotecaris amb major dificultat. Què diria als de major dificultat si no els que s'ha fet uns compters que ni s'ha pujada no els gis? Perquè això ja mos ha ocorrit. Bueno, pues, segons ha confirmat fons del sector, es tracta d'una proposta portada per CaixaBank, aquestes converses entre entitats, i suposaria congelar les quotes durant un any. Fins al moment la proposta ha sigut rebuda de manera positiva per la resta d'entitats, però no existeix una decisió final sobre aquesta, ja que també existeix altres propostes. Les converses continuen. En tot cas, aquesta asseguren que ha sigut una de les que major acceptació ha tingut. Tampoc es tracta d'una proposta definida de moment. No s'ha concretat encara des de quan s'aplicaria la congelació, a quin interès, si es reverteix part o tota la pujada de quotes després de l'alçada de l'Euribor, per a quin deudor o a partir de quines situacions podria sol·licitar-se. També hi ha veus que diuen, i després què? Però clar, un any, perquè és així, un any passa ràpid, però bé, un any almenys ens dona temps a prendre decisions o almenys repensar-nos d'on estirem, no? A mi m'agradaria sentir què pensen, per exemple, el director de la Caixa Rural, el director general de la Caixa Rural de Vila-real, com ha rebut des de la Caixa Rural de Vila-real esta notícia.
Efectivament, en esta situació d'escalar de tipus d'interès que està repercutint pues, quan se facin les revisions de les quotes dels préstamos hipotecaris en un augment de les quotes, estem oberts a escoltar qualsevol proposta que puga d'alguna manera pal·liar, no? Estes pujades. S'estan ficant damunt de la taula diverses opcions. Una d'elles, pues, alguna entitat ha llançat la idea de congelar les quotes durant un any, altres estaven parlant de fer algun tipus de moratòries, és a dir, encara està coent-se quines mesures se podrien prendre, però evidentment des de Caixa Rural Villarreal estem oberts a qualsevol mesura i a vegades no fa falta ni esperar que per part del govern s'aprovi res, sinó si qualsevol client té inquietud o pot vislumbrar algun tipus de problema, estem oberts a recibir-lo i a parlar amb ell, com sempre.
Bueno, pues ja veuen, n'hi ha bona predisposició des de la Caixa Rural d'ací de Vila-real, i així ho apuntava el director general, que efectivament ells sí que estan oberts, no hi ha que isca algo en concret, sinó que qualsevol puga apropar-se i arribar a negociar què és el que ocorrís, perquè els titulars són molt variats. Per exemple, la banca aliviarà els costes d'estar un 15% de les hipoteques en Espanya. Negocien mesures per a rebaixar l'impacte de la inflació i la pujada de tipus en les famílies espanyoles més vulnerables, entre elles la concessió de moratòries o ampliar la vida del crèdit. Ja no les famílies més vulnerables, és que jo dic i segueix dient el mateix, per a qualsevol família, per a no perdre qualitat de vida i poder pagar en més comoditat. Què diu la ministra d'Economia, Nadia Calviño? Bueno, pues ella veu bona disposició per part del sector, estem parlant del sector bancari. Divendres passat, la vicepresidenta d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital va assegurar haver vist bona disposició en la banca per a trobar solucions en una situació de dificultat. A mi que reconeix que hi ha una situació de dificultat, diguem, em tranquil·litza. Seguia dient la vicepresidenta que existís una via de diàleg oberta amb el sector per a trobar la fórmula més eficaç per a evitar situacions de risc. Bueno, pues què volen que els diga? Ja veuen que si no ho fan, la morositat en el mercat hipotecari s'incrementarà. I de moment la ministra deia que era baixa la morositat, però clar, és que encara no s'han aplicat les pujades. N'hi haurà gent que la revisaran ja, n'hi haurà gent que la revisaran en novembre, cada un en funció de com tinga la revisió, de quan siga la seva revisió. Per tant, adelantemos, i antes de que ens la revisen, anem, com bé ha dit el secretari, el director general de la Caixa Rural de Vila-real, i parlem en el banc que nosaltres tenim i la hipoteca, i adelantemos, perquè si ja són els bancs els que es proposen que n'hi hagi aquest any de cadència, cuidao o agárrate, que vienen curves.
Mármoles Mijares patrocina la noticia del día. Mármoles Mijares, encimeras de cocina, escaleras y baños, mármol, granito y porcelánico, las mejores marcas del mercado, Neolit, Silestone y Tecton. Mármoles Mijares, más de 30 años de experiencia en el sector. Llámanos al 675-667-566 o visítanos en el polígono Rayolar número 10, en el Camino Viejo Onda Castellón, junto a Rocersa. Mármoles Mijares. Hacemos de tu hogar un espacio de ensueño. Te asesoramos en el 675-667-566.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 1255, Vila-real.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios, servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos, distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Vila-real.
Estàs escoltant la 92.2 de la freqüència modulada.
Més de 60.000 famílies valencianes es beneficien de l'ingrés mínim vital en 2 anys.
L'ingrés mínim vital, l'ajuda que va ficar en marxa el govern per a contrarrestar els efectes del Covid sobre les famílies, ha arribat a 60.000 persones. 60.000 famílies des de la posada en marxa en juny del 2020, el qual ha beneficiat en total a 171.000 persones en 2 anys. D'elles, 93.000 eren dones i 74.000 menors d'edat. Un 25% de les llars eren d'un adult amb menors a càrrec i un 54% dels titulars beneficiaris han rebut, a més, un complement d'ajuda a la infància.
Un Organitzacions animalistes exigeixen a València que cap gos quede exclòs de la llei.
Les organitzacions de defensa d'animal, Animal Naturalis i CAS Internacional realitzaran una impactant acció de protesta aquest dissabte a València al migdia per exigir la salvaguarda dels drets de tots els gossos, sense excepció davant la llei, ni en la valenciana ni en l'estatal, que es dediquen a activitats de caça, siguen esportives o cinegètiques. Serà el dissabte 15 d'octubre al migdia enfront a l'antic edifici de Correus.
Les denúncies públiques dels sindicats com CESIF, dels que ens han fet ressò, donen els seus fruits i el Consorci Provincial avança 10 dies el pagament de la nòmina d'octubre perquè els bombers cobren les hores extres realitzades durant els incendis de les Useres i Begís de manera immediata.
El diputat de Bombers, Abel Báñez, explica que per la virulència dels incendis d'agost va ser necessari ampliar la partida prevista per a gratificar el personal, circumstància que comporta uns tràmits i terminis legals que s'han agilitzat al màxim.
Rebeca Torró presenta el primer volum de Aldes temàtic de la Comunitat Valenciana, elaborat per l'Institut Cartogràfic Valencià.
La consellera de Política Territorial ha destacat el treball de més de 60 autors, investigadors i personal tècnic que han participat en aquest primer volum i assegura que és un excel·lent instrument per a conèixer la Comunitat Valenciana i revaloritzar el territori valencià.
La Diputació porta a Don Patricio, artista del moment, a un festival gratuït amb motiu del bicentenari de la institució.
El president de la Diputació, José Martí, anima la ciutadania a participar demà dissabte en el festival de música programat per a la institució provincial en el recinte firal del Mercat de Dilluns de Castelló, amb entrada gratuïta, el plafort de la qual serà l'actuació de Don Patricio, a partir de les 12 hores de la nit. Martí ha assenyalat que encara que la Diputació de Castelló ja té 200 anys, vol ser la casa de totes i tots, també dels més joves, perquè la institució se sent molt jove, tant com el públic de Don Patricio. Escoltem a José Martí.
La Diputación de Castellón tiene 200 años, pero quiere ser la casa de todos, también de los más jóvenes. Y es que la institución se siente muy joven, tanto como el público de Don Patricio. La Diputación de Castellón nos anima a todos y todas a asistir este sábado al recinto ferial de Castellón. No os lo podéis perder.
El govern destina més de 5,7 milions d'euros a la Comunitat Valenciana per a programes agrícoles i ramaders.
La Conferència Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural, presidida pel ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Lluís Planas, ha acordat la distribució de 156 milions d'euros per a totes les comunitats autònomes en diferents programes d'agricultura i ramaderia. La Comunitat Valenciana rebrà més de 630.000 euros en matèria d'agricultura de precisió i més de 2,5 milions d'euros per actuacions de capacitació i bioseguretat en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
I l'Alcora fomenta el benestar animal i la tenença responsable en la segona fira de l'adopció aquest dissabte al Parc Germanes Ferrer Bou.
Donar una nova oportunitat als gossos i gats que busquen una llar on poder ser un membre més de la família i fomentar la tinença responsable són els principals objectius de la iniciativa. Després de l'èxit de la primera edició, l'Alcora acollirà dissabte que ve, 15 d'octubre, la segona fira a l'adopció, que es durà a terme en el Parc Germanes Ferrer Bou de 10 a 6 de la vesprada.
I la Unió Llauradora alerta dels problemes que ocasionen les compravendes de garrofes procedents d'arbres o horts disseminats.
La Unió ha constatat en les últimes dates un augment de compravendes de garrofes procedents d'arbres o horts disseminats. El gran valor que ha adquirit en els últims anys la garrofa ha provocat que molts propietaris d'aquests arbres o horts disseminats no considerats per a la legislació actual com a producció agrícola estiguin venent la seva producció sense cap mena de garantia. El descontrol d'aquesta pràctica podria implicar alguns perills que seria convenient solucionar per a posar una mica d'ordre en un sector que tradicionalment ha sigut molt residual, però que ara sembla remuntar.
Música. I l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, tanca en Aveiro la participació de Portugal i la principal productora lusitana d'argiles per a la ceràmica de la Fira Destaca 2022.
Benlloc participa aquests dies en una visita oficial al municipi portuguès d'Aveiro, amb l'objectiu d'estrenyar llaços amb una important zona de producció de ceràmica i matèries primeres per al taulell i formalitzar la invitació oficial perquè Aveiro, les seues empreses, universitats i institucions públiques formen part de la pròxima Fira Destaca 2022, que se celebrarà del 16 al 18 de novembre com a país convidat.
Estàs escoltant la 92.2 de la freqüència modulada.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
T'agradaria tindre dents fixes i estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure en tan sols 12 hores amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia, amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila, 30 de la Vila Vella.
Siri, ¿cuál es el teléfono de Marza Volkswagen?
Llevan más de 100 años en Castellón y no sabes el teléfono.
Para eso estás tú, ¿no?
Sí, claro. Solo soy un bot. No soy un referente en el sector automovilístico ni un fascinante coche eléctrico.
¿Vamos a tener una crisis?
Pues como todas las parejas.
Yo solo quería el teléfono de Marza, ¿eh?
Mejor pasa por la avenida Lairón 60 en la ciudad del transporte o entra en la web marza.es.
Venga, me compro un eléctrico en Marza y te llevo de paseo.
Si vas a Marza, me quedo más tranquila.
Great Little People llega a Villarreal, de la mano de Adlingua Idiomas, la metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades, con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre, llamando a Adlingua 601-382-251. En la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Lingua Idiomas con la metodología Grey Little People.
I ara està nosaltres Adrián Casaboll, president i portaveu dels Populars de Vila-real. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Suposo que avui estarà vostè, Feijó, que tindrà una reunió a les 12:30 en la patronal ceràmica per a abordar el tema que tant ens preocupa en esta zona.
Sí, així és, no? El president Feijó estarà avui a la província de Castelló, en el terreno, preocupant-se directament per les dificultats que està travessant un sector clau per a l'economia de Vila-real i per a l'economia de la província de Castelló. Som conscients, no?, que així totes les famílies, de manera directa o indirectament, depenen del sector ceràmic i, per tant, és un sector clau que ara mateix no està tenint les respostes que mereix per part del govern, no? I no ho diu només el Partit Popular. Avui, si agafem la premsa a tots els nivells, a nivell provincial però també a nivell nacional, la ceràmica acusa el govern de passivitat ante el cierre de fàbriques. El secretari general de Aster parlava que mentre altres països de la Unió Europea sí que estan protegint a les seues empreses, les mesures del govern de Sánchez segueixen sent insuficients. Un altre titular, el sector ceràmico, denuncia la falta d'ajudes del govern. Les azulejeras reclamen més apoi al govern per evitar que els despidos se multipliquen. Per tant, crec que tots tenim clar que qui ha de donar les solucions a aquest problema és el govern d'Espanya, el govern socialista, que no ho està fent, i per això Feijó, com a pròxim president del govern, pues, va estar avui a Castelló, com ja ha fet en altres ocasions, però preocupant-se per aquestes dificultats que travessa el sector i també per aportar les solucions que el sector reclama i que el sector mereix.
És algo que ens preocupa molt, però a nosaltres el objectiu principal que s'aborda aquest tema ens repercutís en l'economia, no només a la Comunitat Valenciana, sinó a tot arreu d'Espanya. Som un motor econòmic i així no ho reconeixen. També hi ha algo que suposo que li preguntaran, i serà infrafinanciació de la Comunitat Valenciana, que se pot dir que en Alacant és brutal. Jo no sé si vostè ha vist el gràfic, però jo li recorde que per províncies, sap que la província, per exemple, si anem a Sòria, tenen per persona 1.153, i si anem a Alacant tenen 84.46.
Pues...
En Castelló no podem alçar molta campana, són 292 en 61, però bueno, els d'Alacant és brutal. 84 en 46 per persona.
Jo crec que queda molt clar la importància que li dona el Partit Socialista a la província de Castelló, no? I és lamentable, si a Vila-real ho veiem també, no? A més, com estos pressupostos són un corta i pega dels que van presentar l'any passat, les mateixes errades, pues, escriure mal el nom de Vila-real torna a aparèixer mal, situar Vila-real en la província de València en els pressupostos generals de l'Estat torna a aparèixer malament, i no arriben les inversions que fan falta i que el govern d'Espanya ha d'invertir en la nostra ciutat i en la província de Castelló, no? Per tant, una vegada més hi ha menys preu dels socialistes cap a la nostra ciutat, cap a Vila-real i també cap a la província de Castelló. I això li ho anem a dir també avui al president Feijó, que és necessari que s'aposte per aquesta terra, i no pot ser que per interessos electorals del senyor Sánchez el repartiment dels diners que en els seus impostos paguem totes les famílies siga tan desigual en el territori espanyol.
Ja és vostè el candidat oficial.
Sí, ahí sí es. Este passat cap de setmana el Partit Popular de la Comunitat Valenciana, perquè les ciutats de més de 20.000 habitants és que ratifiquen els candidats, és la direcció regional del partit, pues va ratificar la meua candidatura a les pròximes eleccions municipals, i la veritat que molt content per el suport que els meus companys del partit ací a Vila-real m'han donat per a que done este pas endavant. És cert que venim treballant en el partit des de fa molt temps en aquest projecte que volem per a Vila-real, però ara ja d'una manera oficial sóc el candidat, i agrair aquest suport dels companys i també de molts veïns del poble que pues, m'han traslladat la seva felicitació, i també pues, evidentment el suport que he tingut de la direcció provincial i de la direcció regional del Partit Popular per a ser el candidat a les pròximes eleccions municipals.
Vostè esta setmana ha fet dos reivindicacions en la ciutat de Vila-real. A mi m'agradaria que explicara perquè s'ha fijat precisament en aquestes dos, que sí creu que són les que més urgeixen en aquest moment.
Pues bueno, jo crec que són dos punts interessants, no? Un es preocupa i venim treballant des de fa molt de temps amb el sector, és el sector de les escoles infantils de 0 a 3 anys. Així a Vila-real tenim 8 escoles infantils autoritzades que fan un treball magnífic, que han fet també una inversió important els últims anys, perquè així ho ha demanat l'administració, per adaptar les seues instal·lacions a la nova normativa, que ofereixen uns serveis i uns horaris adaptats a les necessitats de les famílies i que per tant favoreixen molt la conciliació familiar i laboral, i per tant ens preocupava molt la deriva a la que el govern socialista de la Generalitat havia deixat a este sector, no? Que era pràcticament estar abocats al tancament per aquesta construcció massiva de noves aules públiques que no tenien en compte aquesta oferta que ja existia en aquest cas en Vila-real, no? Fruit d'aquest treball, fa uns dies també el president regional Carlos Mazón presentava un pla per garantir a partir del pròxim curs escolar, el primer en el que hi siga president de la Generalitat, la gratuïtat total en el tram de 0 a 3 anys, però aprofitant les escoles infantils que ja existissin, no? Com li deia, en el cas de la nostra ciutat, les 8 escoles infantils privades que ja existissin, oferint un servei públic i gratuït per a les famílies que costejaria l'administració, no? Això ens permetís garantir en el futur la viabilitat d'aquestes empreses i molts llocs de treball que en la majoria són de dones, és empleo femení. Per tant, molt contents en aquesta proposta que m'està compartint també, i que al final naix d'aquest treball amb les escoles infantils de la ciutat i d'altres punts de la Comunitat Valenciana. No n'hi ha que oblidar que al llarg de la Comunitat Valenciana són més de 900 les escoles infantils que existeixen en l'actualitat, i per tant imagina't els llocs de treball que podrien haver-se destruït en el cas de que no s'implante esta mesura i s'aposte per aquestes instal·lacions i per aquestes infraestructures i serveis que ja presten aquestes escoles infantils.
Quan en parlem de totes aquestes coses que vostè posa damunt de la taula i que vol que bueno, que se facin com cal, parlem de que vostè té 5 regidors en este moment. Per tindre una majoria necessitaria 13. Vostè pensa que li seran els números?
Jo pense que hi seran els números, no? Al final el que volem és una majoria suficient per a poder governar la ciutat i que hi hagi un canvi, no? Sabem de la situació de la que partim, som conscients de que evidentment n'hi ha molt de treball a fer, però també som conscients de la situació que viu la ciutat i de lo que els veïns a peu de carrer ens diuen, no? Per tant, és cert que n'hi ha molt de treball a fer, que n'hi ha molta diferència que salvar, però és cert que estem convençuts que la ciutadania va a donar-nos la seva confiança i el que aspirem, com li dia, és a tindre una majoria suficient per a poder governar la ciutat.
Clar, una majoria suficient podria ser una majoria simple, una majoria, una coalició.
Veurem, no? Jo crec que és prompte per a parlar del que passarà el dia després de les eleccions. Jo crec que estem ara centrats, com li dia, no? En tancar aquest projecte que volem per a Vila-real, en escoltar. Al final, pues, esta proposta que li dia, que ha sigut una proposta a nivell autonòmic, partís d'un treball colze a colze amb les escoles infantils durant molt de temps. Per tant, estar ahí, no? Estar escoltant els problemes que tenen els diferents sectors de la ciutat i oferir-los propostes i solucions, no? Jo crec que fruit d'aquest treball es veurà recompensat, evidentment, en les pròximes eleccions i Vila-real tindrà aquest canvi de govern que crec que mereix després de 12 anys de govern socialista.
Uh-huh. En esta nova seu, la que ja tenen ací a la plaça de l'Ajuntament, han rebut ciutadans que els han volgut vindre a contar coses?
Sí, evidentment, l'estar a peu de carrer i en un lloc tan visible i tan transitat com és la plaça Major, pues dona peu a que molta gent tinga molt més fàcil l'accés, no? I moltes de les propostes que fem pues, venen també d'aquest parlar amb els veïns. Nosaltres estem constantment visitant entitats, visitant empreses del municipi. Al final, crec que és molt important estar al territori. Des despatxos se poden fer coses, però al final, si no xafes carrer, si no xafes el territori i veus de primera mà les necessitats que la gent té, pues és molt difícil donar respostes, no? Esta setmana parlàvem també d'un tema que ens preocupa, que és el del l'esport escolar, que es va parar fa ara 2 anys en el tema de la pandèmia, que entenem que en aquest moment era impossible fer-lo, però ja l'any passat se'ls va donar excuses als centres educatius per a no reprendre les activitats de l'esport escolar, se'ls va dir que en l'inici d'aquest curs escolar 22-23 se posaria en marxa, tampoc ha sigut així, i ens preocupa, no? Perquè al final un ajuntament que fa gala de ser ciutat de l'esport, que deixa de banda l'esport base i la pràctica de l'esport en les escoles, ens preocupa, no? Jo crec que este programa que ja venia fent-se des de fa molt de temps és molt interessant perquè permetia que famílies o que xiquets de famílies, independentment dels recursos o de la situació econòmica d'aquesta família, poguera accedir a la pràctica de l'esport. Per desgràcia, tot el món no pot pagar-se un entrenament en un club esportiu o les despeses que suposa fer esport en altres àmbits, i el fomentar activitat escolar des dels centres educatius permetia que s'accés fora per a tots els xiquets i xiquetes de Vila-real, no? I que s'hagi paralitzat aquest programa i que no se doni cap solució a aquestes reivindicacions tant de les famílies com dels centres i del professorat d'educació física, que és el que coordinava aquest programa, ens preocupa. Hem estat parlant amb ells i anem a presentar també un programa ambiciós per a que la pròxima legislatura es recupere l'esport escolar i tinga la força que mereix per garantir que qualsevol xiquet i xiqueta de Vila-real tinga accés a la pràctica de l'esport.
Esta setmana hi ha hagut un ple extraordinari on s'aprovava una quantitat econòmica tant per a la Fira Destaca com per a també l'entitat que organitza els andonians que organitzen la cabalgada de Reis. Vostès han estat d'acord en aquestes dues propostes econòmiques?
Sí, evidentment hem estat donant suport a aquestes dues propostes econòmiques, però crec que hi ha que explicar bé les coses també. Bueno, els veïns s'hauran acostumat a que ara totes les setmanes tenim plenaris extraordinaris. Evidentment, acudim, perquè és la nostra feina, faltaria, no? I estem sempre disposats a, quan hi ha gent temes per a Vila-real, sentar-nos i resoldre's, no? Però que crec que això posa en evidència també la mala gestió i la mala planificació d'un equip de govern, no? Que automàticament ha d'anar convocant plenaris per aprovar coses, perquè si no se passen els terminis per a portar-les endavant, no? I en el tema que em comentes, bueno, jo conec prou el funcionament en aquest cas de la cavalcada de Reis. Evidentment, sempre hi se suporta que se puga donar més col·laboració, però crec que és important explicar les coses també. No és que a la joventut antoniana se li doni el doble de diners per a organitzar la cavalcada, sinó que el que es fa és que altres coses que fins ara se feia càrrec l'Ajuntament al voltant d'aquesta cavalcada de Reis, com puguen ser els grups de teatre que participaven també de la cavalcada, l'espectacle de llums o el castell de focs que se veia a la plaça, i això fins ara se pagava independentment d'aixòs diners que rebia la joventut antoniana per a organitzar la cavalcada, les carrosses, les comitives d'espatges que participaven de la cavalcada, aixòs diners ara s'assumissin també des d'aixe pressupost que tindrà la joventut antoniana per a organitzar la cavalcada. Per tant, sí, s'incrementa la partida, però també és cert que s'inclouen dins i hauran de fer-se càrrec de totes aquestes coses que fins ara pagava directament l'Ajuntament a banda del conveni que tenia
amb l'entitat. I aquest canvi ha sigut deguda?
Pues entenc que l'Ajuntament en l'associació que organitza la cavalcada, que és la Joventut Antoniana, s'hauran sentat a parlar i hauran arribat a aquest acord, no? Però per tant no és que Joventut Antoniana tindrà 25.000 euros més per organitzar la cavalcada, sinó que en aquests 25.000 euros s'inclourà també totes aquestes coses que li dia a banda. Com li dic, ens pareix interessant que se puga ampliar els convenis amb les entitats, però hi ha que explicar també tot conforme és, val? Perquè una persona pot entendre que ara els antonians tindran 25.000 euros més per a organitzar això o per a les seues activitats, i no és així. Jo crec que és important que expliquem bé les coses.
Uh-huh. També avui, per exemple, ha eixit una notícia i és que els bancs volen proposar al govern congelar un any les quotes hipotecàries per a amortiguar els efectes de la crisi. Què li pareix?
Bueno, qualsevol mesura que vinga a alleugerir la difícil situació que estan vivint les famílies en este moment crec que és positiva, no? És evident, i ho veiem abans en el sector ceràmic, però podem traslladar-ho a qualsevol altre sector i a qualsevol altre àmbit que evidentment el govern no està fent mesures, almenys està aprovant mesures, però no està aprovant mesures efectives per alleugerir la càrrega fiscal que estan patint les famílies, no? Jo crec que és algo tremendo i que desgraciadament en les pròximes setmanes va veure com aquesta situació s'agreuja molt més, no? Pues estan pujant les hipoteques, està pujant, i el govern segueix recaudant molts més diners perquè el que no toca és l'IVA, no? El govern no està disposat a deixar d'ingressar un euro més, és el govern de la història que més diners està recaudant en impostos i en canvi està asfixiant a les famílies, i ja no només als rics que parlen ells, sinó a les classes mitjanes a les que se'ls està ofegant amb els impostos, que fan inassumible la situació per a moltes famílies també del nostre poble.
Mire, encara no se sap com ni quins paràmetres utilitzaran per a fer alleugerar esta crisi, no? Si per a famílies vulnerables, vostè què li pareix? Tindria que ser només per a famílies vulnerables o tindria que ser per a totes les famílies en general?
És que el problema que estem vivint és que ens estan portant a una situació que famílies vulnerables o en risc van a ser la majoria, no? Perquè així estem veient com evidentment hi ha famílies que amb pocs recursos que se'ls ha d'ajudar molt més perquè tenen una necessitat pues molt més greu que altres famílies, però és que això està afectant d'una manera brutal a famílies mitjanes que tenen el seu treball, però és que el que abans costava 10, ara costa 20. I els ingressos d'una família són els mateixos. S'està encarint la cistella de la compra i això no és cap luxe, és poder menjar i donar de menjar a la família cada setmana. S'està encarint el ficar gasolina als vehicles i al final el vehicle moltes famílies necessiten per anar a treballar. Les hipoteques, com li dia, la gent necessita una casa en la que viure. Per tant, el problema és que gent que fa un any tenia una situació més o menys còmoda, perquè amb els ingressos que tenia podia fer front als gastos que tenia programats, i aquests gastos s'han disparat.
Que podia arribar a final de mes, clar, perquè s'havia fet descomptes ben fets, no?
Però ara és impossible, perquè això, com li deia, això que valia 10, ara el mateix, tenint el mateix, val 20. Uh-huh. I per tant, si els ingressos no pugen i el govern en el que podria, que és baixar impostos per a que aquesta pujada bàrbara de preus no se verà tan afectada a les famílies, pues com no ho està fent, evidentment està important a que moltes famílies que podien tenir una situació còmoda i viure tranquil·lament, pues se vegin ofegades en tots els pagos als que han de fer front.
Uh-huh. Però quan tindrem la llista del Partit Popular de Vila-real?
Jo crec que quan toqui, quan el procés que marca el nostre partit ens ho indiqui, no? Evidentment estem treballant, però jo crec que el més important, ja no ni el número 1, ni el 2, ni la candidatura en general, jo crec que el més important és aquest projecte, són aquestes propostes i que la gent tinga clar que si el Partit Popular governa, independentment de la llista que vagi o de la gent que vagi en la candidatura, va portar endavant aquestes propostes que els veïns reclamen i que necessiten. I en això és en el que estem centrats i en el que estem treballant.
Uh-huh. Pues Adrià Casabó, president i portaveu dels Populars de Vila-real, moltes gràcies per haver estat ací.
Moltes gràcies a vosaltres.
Telephone. Real Export Cooperativa Vilareal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedresín número de Vilareal.
Fira d'Antiguitats al Centre de Congressos Fires i Trobades de Vilareal. Els dies 15 i 16 d'octubre de 10 del matí a 8 i mitja de la vesprada. Els objectes que busques dels teus avantpassats, records de la infantesa, eines de treball i molt més ho trobaràs a la Fira d'Antiguitats i Brocanters. Els dies 15 i 16 d'octubre al Centre de Congressos Fires i Trobades de Vilareal.
En Apunt volem que sentes la teua terra viva i que ens acompanyes fins a una alqueria blanca, que pugues entrar a la cuina de Morera i escoltar un sincer bona vesprada. Volem que conegues altres països amb valencians al món, però també contar-te tot el que passa matí, migdia i nit als informatius. Tenim tot un ventall de programes en què la província de Castelló és protagonista. Suma't a la teua tele amb la col·laboració del Col·legio de Administradores de Fincas València Castellón. Apunt, la veu de tots.
El sabor del territorio sigue en ruta y recala en el Paseo Marítimo de Benicarló. El 21, 22 y 23 de octubre vive un gran festival gastronómico. Explora, degusta y disfruta junto a Castelló Ruta de Sabor de una experiencia en 360 grados. Tres jornadas de charlas, feria de productos locales, un amplio escaparate de destinos turísticos, food trucks y música en directo. Ah, y la guinda, varias sesiones de cocina en vivo junto a una decena de chefs de restaurantes con estrella Michelin y Soles Repsol. Del viernes 21 al domingo 23 de octubre, Festival Gastronómico de Benicarló, Patronato Provincial de Turismo de Castellón, Diputación de Castelló. Más información en castellorutadesabor.com.
I avui de nou ens visita la doctora especialista en salut infantil, Laura Álvarez. Buenos días.
Buenos días.
També molt coneguda com la pediatra Laura en les xarxes. Ayer fue la presentación de tu libro, Preparados Listos Ñam, en la librería Argot. ¿Cómo fue?
En Castellón. Bien, sí que es verdad que fue un evento más bien íntimo, pero bien, fue bien. Sí, estuvimos hablando un poquito. Sí. Aquí en Villarreal tengo que hacer también una presentación y firma el día 4 de noviembre, que será viernes.
Ah, un buen día. Yo creo que los viernes
sí,
como que se prestan
los viernes,
un poco más.
Yo creo que mejor, sobre todo para las mamás que va enfocado el libro, ¿no? Familias con hijos pequeños y tal, pues yo creo que...
Aquí será el 4 de noviembre, ¿a qué hora?
Pues está por determinar, pero quiero ponerlo a las 7,
sí.
A ver si es posible.
Es que es la hora ideal.
Sí, porque...
Viernes a las 7, ideal. Sí.
Antes más complicado y después también.
¿Sabemos el sitio?
Sí, en la Casa del Mundina.
Bueno, pues perfecto. Cosas que publicaste en redes sociales, como los 5 consejos que ya no debería dar a las madres. Uh-huh. ¿Qué 5 consejos no se deberían dar a las madres?
Pues el post va sobre consejos que las madres siguen recibiendo, pero que no se deberían dar, pero que siguen recibiendo. El primero de ellos sería cuando los niños tienen cólicos, uh-huh. Muchas veces se les insta a las mamás a dar infusiones.
Sí, y es aquello de anís estrellado, uh-huh. O al menos es lo que se decía.
Los anisetes típicos de que se suelen recomendar, no porque... ha habido casos de intoxicación neurológica por anís estrellado con convulsiones, o sea que hay casos descritos de niños que se han puesto graves por darles anís estrellado. Entonces, muchas veces pensamos que por ser natural va a ser inocuo y no es así. También por ser natural pueden haber problemas, aunque sea natural.
Bueno, es que el principio activo de todos los medicamentos viene de la naturaleza.
Claro,
es decir...
modificado. Entonces, pues debemos saber pues que se pueden contraer algunas infecciones como botulismo incluso, porque las infusiones pueden estar contaminadas por esporas del Clostridium botulinum, que es la bacteria que produce esta enfermedad. También tienen taninos que pueden inhibir la absorción de hierro y también las comerciales, las que venden de ciertas marcas en las farmacias o incluso en el supermercado, en áreas de parafarmacia, estas están cargadas de azúcares, entonces no se recomiendan. Y además que no hay un efecto que esté probado 100% de que vayan a ser eficaces. Y por otro lado también desplazarían el consumo de leche materna o artificial, que es lo fundamental durante el primer año.
Y luego esto de que, claro, como demandan mucho, tanto de día y de noche, no diferencian, hay ese lo típico de, pues yo le pongo 2 tacitos de cereales en el bibi y duerme toda la noche.
Sí, de hecho, mira, ayer a la presentación vino una familiar mía y me contó que estaba recibiendo ya, pues eso, presiones porque el niño, como no duerme muy bien, que le metiera los cereales en el biberón para que durmiera mejor. Y debemos saber que no hay ningún estudio que avale esta práctica, o sea, que no hay ningún respaldo científico, es solo que se ha ido pasando de boca en boca, ¿no? Pensando que el niño va a dormir mejor, pero esto no va a hacer que el niño duerma mejor y de hecho predispone a obesidad, porque muchas veces estos cereales de caja contienen azúcares añadidos o están hidrolizados o dextrinados, aunque ponga sin azúcares, y igualmente tienen azúcares, entonces predispone a la obesidad e incluso a caries. Entonces es importante, si vamos a ofrecer cereales, que sean fuera del biberón. Siempre, si vamos a elegir unas papillas comerciales, que sean unas papillas que no tengan azúcares, ni estén hidrolizados ni destrinados, y siempre preferiblemente en su formato natural. Por ejemplo, el arroz es un cereal, o la avena.
Y luego productos como el huevo, fresas o kiwi, hasta el año.
Claro, esto es la recomendación que se hacía antiguamente, de no le des ninguna fruta con pelo hasta el año, porque antes puede tener alergia. Ahora sabemos que retrasar la introducción de los alimentos alergénicos es peor. Entonces, a partir de los 6 meses ya le podemos dar cualquier tipo de fruta, aunque sea alergénica, y eso nos va a favorecer su sistema inmune inmaduro a que no sea con tanta probabilidad alérgico. Entonces, cuanto más nos esperamos a darle algo alergénico, peor, porque el sistema inmune es más maduro.
¿Y luego la alimentación complementaria a demanda es peligrosa?
No es peligrosa. De hecho, lo que se recomienda es que sea a demanda, tanto la lactancia artificial como la materna, como pues eso, siempre respetando las señales de hambre y saciedad y las cantidades.
Y que a partir del año la leche materna está aguada o ya no tiene alimento.
Claro, eso es algo, uno de los grandes mitos de la lactancia materna que seguimos oyendo muy a menudo. Incluso a veces por profesionales sanitarios lo hemos llegado a oír, que a alguna mamá se lo han dicho. Y esto es un mito gordo, porque realmente si comparamos la leche materna de una mamá que amamanta más de un año con una que por ejemplo amamanta un bebé de un mes, la leche materna es más calórica, entonces claro. No está aguada. De hecho, las principales sociedades científicas recomiendan la lactancia materna como mínimo 2 años. Si fuera aguachirri, como dicen algunos, no lo recomendarían.
Sí, lo que es cierto es que a lo mejor no tienes tanta subida de leche, que no tienes la sensación, porque mama menos,
claro,
lógicamente,
obvio.
Ya toma más alimentos, y la sensación es que no tiene alimento. Bueno, pues claro. El alimento es el mismo.
Pues los pechos no van a estar tan ingurgitados como al principio, es normal.
Esto sí ocurre, pero, ¿no? Al menos sí. Lo he vivido a mí misma.
Sí.
Y luego el tema sueño. Los peligros del colecho. ¿A qué edad es aconsejable que duerman solos?
Pues bien, a ver, el tema del colecho, realmente si lo practicamos de una manera segura, nos proporciona muchos beneficios. Entonces debemos saber que sí que es verdad que si somos padres fumadores, no debemos colechar porque hay más riesgo de muerte súbita. O si somos padres que tomamos psicofármacos que nos puedan sedar un poquito por la noche y adormecer, por ejemplo, pues ansiolíticos. Todo este tema no se recomienda. O si somos padres que hayamos bebido, nos hayamos ido de fiesta,
claro,
y hayamos bebido alcohol, ¿no? Pues no es un momento para colechar porque puedes aplastar a tu bebé y no darte cuenta. Pues son algunos indicativos de que no, en estos casos es mejor no colechar. Luego también hay que colechar sobre una superficie segura. No se aconseja colechar en sillones, por ejemplo, porque hay más riesgo pues de que el bebé se pueda caer o se pueda quedar entre los cojines, ¿no? Y que pueda haber más riesgo de muerte súbita. Y siempre sobre una superficie, pues eso, segura, un colchón plano, firme, sin sobreabrigar en exceso, porque eso también predispone a la muerte súbita, pues si estamos con 40 mantas, como pasa a veces. Y luego también, por ejemplo, si hay animales que duermen en la cama o muchos hermanos,
claro,
eso es peligroso y puede hacer que el bebé pues se aplaste o que se asfixie. Entonces, son consideraciones a tener en cuenta. Uh-huh. Si tenemos eso, un colchón firme, sin sobreabrigar, sin elementos sueltos como almohadones, cojines, todo esto es lo que puede hacer que sea peligroso. Pero si no tenemos nada de esto, ni animales en la cama, ni múltiples hermanos, entonces podemos practicarlo de manera segura y de hecho va a hacer que el vínculo sea más seguro para nuestros pequeños. Afianza un apego seguro con nosotros y proporciona mucho bienestar.
Uh-huh. A ver, una de las formas de practicar el colecho es dando de mamar, porque evidentemente mama muchas veces y estás en ese duerme-vela que el bebé también está durante el tiempo que son pequeñitos.
Claro, uno de los beneficios del colecho es que favorece el mantenimiento de la lactancia materna. Entonces, claro, para las mamás que amamantan es muy cómodo. Y luego la pregunta que me habías hecho de cuándo es mejor que duerman solitos, sí que la Academia Americana de Pediatría recomienda que durante todo el primer año de vida duerman en nuestra habitación. Ya no te dice colecho, pero que en nuestra habitación, por si hay algún problema, que lo oigamos, ¿no? Uh-huh. Si le está pasando algo al bebé. Uh-huh. Y la Academia Española de Pediatría dice hasta los 6 meses como mínimo. No se ponen de acuerdo. Pero bueno, sí que yo, como pediatra, recomiendo que el primer año sí que es mejor que duerman dentro de la habitación. Si ya no quieres hacer colecho, pues en su cunita. Aunque, al fin y al cabo, eso es una decisión que las familias deben tomar, ¿no? En función de sus
preferencias y sus gustos. El hecho de que quieres cambiarlo a su habitación y si es muy mayor o se entera ya, te pone un montón de problemas. Eso también es...
Bueno, depende del niño. Sí que es verdad. Por ejemplo, yo con mi hijo mayor colechamos hasta los 3 años... Y luego le compramos una cama súper bonita, una cama casita con colchas de dinosaurio que a él le gusta mucho. Y él dijo, yo me quiero ir a esa cama tan chula, ya no quiero dormir más con vosotros. Y ya nunca más se supo.
Pues
hemos tenido ahora problemas con el segundo bebé, porque al ver que el bebé sí que duerme en la cama, ahí sí que le han entrado otra vez ganas de dormir con nosotros, pero salvo eso.
Pero que es normal y que son los problemas que nos vamos encontrando... Sí. Cuando somos padres. Uh-huh. Proliferación de resfriados en los espacios y foros en que las madres comparten información y piden consejos. Una mamá está desesperada porque su bebé de 6 meses tenía muchos mocos y tos y no podía dormir una hora seguida. Ya estaba con lavados nasales y varias veces al día. Y la sorpresa es que a muchas les aconsejan poner cebolla cortada en la mesita. También el uso de ungüento estilo Bisvaporú.
Claro. Yo entiendo la desesperación, ¿no? De la tos que no te deja dormir. Como madre, yo lo entiendo. Además, es insoportable.
Es una sensación de impotencia, es decir, es que no descansas.
Sí.
Es que pasas entre la mezcla de primero lástima, luego a ver cómo lo quitas, al final estás enfadada y si te dicen que pongas una cebolla, yo creo que todos...
Claro, a ver, poner una cebolla es algo inocuo al fin y al cabo, que no vamos a hacerle daño a nadie. Si queréis ponerle una cebolla, ponérsela, pero os tengo que decir tristemente que no hay ningún estudio que avale la eficacia de esta técnica y yo de hecho lo probé, yo digo voy a probarlo y vamos que no.
Y hay también como unas pegatinas de Bisvaporú que se ponen en el cabecero, yo recuerdo eso.
Con el Bisvaporú sí que tenemos que tener cuidado porque son ungüentos con alcanfor, con mentol. Y sí que hay casos de niños que les ha producido irritaciones cutáneas
si las ponemos
sobre la piel. Y luego también casos de intoxicaciones de niños que han cogido el bote y se han intoxicado. Entonces, como no es algo que haya una eficacia probada también, no hay estudios que avalen su eficacia... lo mejor para evitar que puedan suceder estas situaciones es no usarlo, porque es que no nos vamos a gastar el dinero y no es efectivo.
Es decir, cuando hay ataques de tos, ataques de tos y el consejo es que además era una tredía, tranquilita, ¿no?
Sí que es verdad que si es una tos tan persistente que no nos deja dormir en toda la noche, es probable que algo esté pasando. Entonces siempre es mejor que ausculte bien el pediatra, aunque ya le haya auscultado, volverlo a llevar, sí, porque sí, a lo mejor es una bronquiolitis o una bronquitis incipiente, que muchas veces cuando son pequeñitos o lloran un poco, pues la auscultación es difícil de los bebés. Entonces es importante incidir, pues eso, que el bebé esté bien tranquilito para auscultarle bien y reauscultar, claro, porque hoy puede estar con un catarro de vías altas y mañana puede estar con una infección de vías bajas.
Y si hablamos de esta pubertad temprana, porque se observa que las niñas están madurando cada vez antes, que les puede llegar la primera regla con 11 o 12 años. Las visitas al endocrino pediátrico por desarrollo mamario entre los 8 y los 9 años. ¿Qué está pasando?
Sí que es cierto que la menstruación llegue entre los 11 y 12 años es una edad normal. Sí que nos deberíamos alertar, por ejemplo, si una niña antes de los 8 años tiene la menstruación, por ejemplo. Uh-huh. En ese caso, sí. Pero sí que es cierto que se viene diciendo que hay más casos cada vez de pubertad precoz. No se sabe bien la causa. Probablemente sea algo multifactorial, o sea, que tenga muchas causas. Se asocia, por lo que se está viendo, con la obesidad. A mayor índice de masa corporal, más probabilidad de pubertad precoz.
¿Hablamos de una pubertad precoz con una edad de...?
En principio, depende de si es niña o niño.
¿Niña? ¿Niño?
En niñas antes de los 8 y en niños antes de los 9.
Vale.
Entonces, sí que, pues, bueno... la obesidad, como la grasa es un metaboliza algunas hormonas, ¿no? Claro. A más grasa, más cantidad
cuerpo
de estrógenos.
Cuerpo preparado para, claro, procrear, por lo tanto, exacto, se acelera, ¿no?
Sí.
Pero sí que, poco a poco dicen que hace unos 30 años que se va acelerando la maduración de las niñas. O sea, 30 años atrás no maduraban tan rápido como ahora.
También hay ciertos componentes en los microplásticos, uh-huh, ¿no? Los disruptores endocrinos también, que son algunos químicos que hay en champús, en geles. Todo esto se cree que puede estar influyendo también. Sí, porque se han hecho a lo mejor pruebas de orina en niñas con pubertad precoz y se ha visto pues que habían ciertos compuestos derivados de plásticos o lo que he comentado de los disruptores endocrinos, y esto pues hace que pueda ser la causa. Pero causa concreta todavía no se sabe. Sí que hay pues eso, muchas hipótesis, ¿no?
Vamos a recordar, Laura, que el 4 de noviembre a las 7, esperemos que sea a las 7, en la Casa de los Mundinas, podremos adquirir el libro. Además, nos lo firmará, nos dará un consejito. Seguramente cada mamá le preguntará, o cada papá.
Sí, como que... haremos presentación, cualquiera que tenga dudas puede preguntar, uh-huh, allí.
Y aquí le esperamos, ya sabe, todas las semanas, el día que le venga usted bien. Nosotros encantado de la vida porque nos despeja muchísimas dudas.
Muchas gracias.
Toldos y cerramientos. Mare Nostrum lanza una oferta en pérgolas bioclimáticas a un precio muy especial. Si estás pensando en instalar una pérgola bioclimática en el jardín de tu casa, en tu restaurante o en tu empresa, aprovecha esta ocasión. Hasta el 31 de octubre tienes un 20% de descuento en pérgolas bioclimáticas Brustor, en tres magníficos modelos. Llámanos al 964-534208 y te informamos sin compromiso. Toldos y cerramientos Mare Nostrum. Más de 28 años en el sector de la protección solar. Mejoramos tu espacio.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas.
En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
En Grúas Tomàs estem especialitzats en treballs de xicoteta i gran envergadura. Servei de grua 24 hores, transports especials i plataformes aèries. Amb les úniques grues de celosia de la Comunitat Valenciana. I amb un repte apassionant, donant-lo tot amb el Villarreal Club de Futbol en les obres al nou estadi de la Ceràmica. Fes-ne cas. Confia en Grúas Tomàs.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
El Día Internacional de les Dones Rurals se celebra el dia 15 d'octubre, demà, i té com a objectiu el reconeixement al paper decisiu de les dones en el desenvolupament, la seguretat alimentària i l'erradicació de la pobresa. Ahir, la Conselleria d'Agricultura presentava el primer Pla Valencià de Promoció de les Dones Rurals de la Comunitat Valenciana, una iniciativa igualitària per a visibilitzar a les dones de l'entorn rural, facilitar la seva incorporació als sectors econòmics, fomentar la seva participació en els òrgans de decisió, tant en l'àmbit sindical com professional, polític i cooperatiu. Avui tenim amb nosaltres a Esther Nebot i Lupe Broc, elles són membres de l'Associació de Llauradors de Villarreal, Llauradors i Llauradores, i ens contaran un poc com treballen elles la terra i la vinculació que tenen amb el món agrícola i moltes coses més. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, volem que ens conteu quina vinculació, no, el paper que teniu amb l'agricultura cada una de vosaltres. Comença Esther, si vol, que està més prop.
A veure, jo vinculació professional, sincerament, no ne tinc. Jo no sóc llaura ara, però sí que és veritat que mos hem criat en un àmbit prou rural, pares, abuelos, vamos, generació darrere d'una altra. I pues lo que són xicotetes labors, sobretot en estiu, pues lo que és sembrar hortalícia i cosetes d'estes. Pues això sí, després el que veus en casa, pues el temps de collir, pues patallar, cremar, pues això ho has vist des de sempre.
Sempre has estat, no, dins de lo que és.
Claro.
És com ha sigut el teu entorn normal de
lo més normal
de convivència. I tu, Lupe?
Pues mira, en el meu cas sóc productora de cítrics. També és una activitat familiar que hem anat heretant-la de pare a les filles. Som tres germanes i de les germanes a mi sempre m'ha agradat anar més al camp amb mon pare. Anava pues, a veure les finques, a observar com anava tot allò, com se collia. Pues, com Esther, mos hem criat en un món agrícola, vale? En aquest cas meu també pues, en un món d'empresa i qualsevol activitat he considerat que és molt curiosa i digna d'observar-la. Jo pues, me tinc que apoyar en tècnics i en la gent de camp, perquè, claro, no sóc tècnica de camp, i agraeix sempre a tots lo que he après amb ells. Pues, tinc una persona al meu costat, molt competitiva, que és Juan, i la veritat és que els dos formem un bon equip perquè ell m'ensenya molt a mi i jo moltes coses li faig que reflexione a d'ell. Faines físiques, pues, no puc fer-ne moltes, claro. Però bueno, pues, ara posem trampes, ampliar les abonadores, limpiar les puntes, arreglar una fuga que tenim, anar a comprar productes, i aquestes són les tasques que jo més faig i un poc pues, això, no? Gestione com poder treure la màxima producció a les finques.
Vale, doncs veiem dues vessants, no? La part d'Esther, que és un poc, a part de la seva part professional, que està vinculada a un altre sector, ella sí que sap tot, sempre ha viscut en aquest entorn agrícola i coneix tots els detalls, no, anem a dir, i està també la teua part, que sí que realment és la teua ocupació, i no tant estàs en la part de treball de camp, encara que sí un poc, sinó que també en la gestió, no, que també és important.
Sí, és que avui en dia n'hi ha que treballar físicament, està clar que sí, perquè és fonamental, però prèviament jo sempre dic, anem a pensar. Tenim que pensar que anem a fer, que és el més òptim que necessitem, perquè els recursos pues, mos fan un poc elegir quines tasques n'hi ha que fer primer, quines després i quines obviar. I clar, jo penso que tot això és fundamental i això pràcticament és més la meva feina. Clar.
Aleshores, aquesta aportació que podeu fer vosaltres de noves idees, vos heu trobat alguna vegada algun reticència, no?, per part d'algú d'aportar alguna idea o donar-li la volta a alguna no sé, tècnica o qüestió que se feia de manera normal en el camp?
No,
veritat. No vos heu sentit qüestionades per donar aquest punt de vista nou en relatiu a alguns punts. Com està mostrant la presència de nostres convidades, la dona sempre ha tingut un paper fonamental en l'activitat agrícola. Ja m'he comentat que no està visibilitzada molt i potser ha estat més oculta. També ha estat, no també en el camp, sinó fora d'ell, amb la feina de la dona, no?, en els magatzems de taronja, per exemple, que també està, és una feina, no?, un treball vinculat al camp. També és cert que encara que vosaltres no heu percebut cap discriminació, sí que és una realitat que les cúpules, no?, de les organitzacions agràries, els cas visibles continuen sent homes. Per exemple, a l'IF, no?, que és l'Associació de Llobradors de Vila-real, realment els caps un poc visibles són Víctor i Pepe. No és una crítica, ni molt menys, però penseu que n'hi ha algun motiu o potser és que esteu més centrades en altres tasques o què penseu que pot ser el motiu?
Jo pense que des d'antigament,
sí,
lo que són les labors de força pesada, diguem, pues anar a raure, anar a collir, sí que és veritat que l'han fet els homes.
Sí.
Però cada vegada hi ha més dones. De fet, tenim a Sònia, que és enginyera agrònoma, i després pues, també el que són els magatzems de taronja que has dit antes, el que és la gent que collia al camp i anava a vendre al mercat, sempre eren dones, sí, en les parades. I jo crec que més o menys pues, està a mitges.
Jo tindria que dir-vos que pense que tal vegada el ser dona jo ho he percebut com una cosa més bé positiva.
Sí?
Sí. Quan he tingut que parlar, pues, en que siga en el regaor, anar a comprar qualsevol producte, contractar qualsevol servei pues, per a picar la nyenya, encara que no siga un especialista, tot el món m'ha tractat molt bé i sí, quan he tingut algunes dudes m'han dit pues, millor si ho feres aixina o aixana. Quan anar a controlar la collita, molts caps de quadrilla eren dones.
Molt bé.
Que pugen per dalt dels camions en les caixes i jo les mire i dic, uau, perquè és curiós, no són dones espanyoles, no? Clar. Alguna n'hi haurà, però jo no he trobat normalment caps de quadrilla que siguin dones espanyoles. Jo m'he sentit molt còmoda tractant en el camp, en tota aquesta classe de treballs que se fan i és cert que cada vegada en les organitzacions, com estàs dient, de les cúpules, pues, n'hi han, és difícil incorporar dones, no? Jo actualment m'he incorporat com a membre del Consell de la Cooperativa precisament perquè les dones allí actualment van tenint amb un to més visibilitat. Sonia també és una d'elles, que avui no ha pogut estar amb nosaltres. I ells escolten totes les nostres opinions, que són tan vàlides. Vull dir que aquesta bretxa tal vegada més pues no sé, teòrica de que les dones en un lloc, els homes en nosaltres, jo crec que avui per avui això està molt, molt ajustat i se mos dona peu a que puguem donar la nostra participació.
Pues ens alegra un poc tenir aquest espai, no?, de la ràdio per a realment donar una visibilitat a que realment en el camp, a pesar de tot que històricament pues sí que igual sí que s'ha vinculat més la feina del camp, sobretot ens referim a la part de treball pues, més dur, no? Però realment no, avui en dia no és així. No. Vos sentiu en igualtat de condicions i treballeu en igualtat de condicions i sobretot és important que la vostra veu, no?, s'escolta en igualtat de condicions, inclús se, el fet igual en ser més nombroses, no?, se vos dona més
jo crec que sí, que existís aquest respecte, a millorar perquè som menys, no?
Sí.
Però se mos té en compte, jo penso que sí.
Canviant un poc de tema, vosaltres, com a dones vinculades al món rural, a l'agricultura, quina perspectiva teniu de la situació actual de l'agricultura, de les seues necessitats, carències? Això ja és més genèric, no? No entenc ni de sexos ni de res.
Això jo crec que ja se veu mal, no? Fatal. Yeah. Fatal. La perspectiva és, vamos, desastre total. Perquè per una part s'està donant molts diners, de fet s'han donat ara fa poquet molts milions a esta iniciativa de fer més visible a la dona en el camp.
Sí, però i ese diner, què passa amb ell?
Pues ese diner jo no se'n va parar, sincerament.
És que és la crítica.
Jo crec que és un xiringuito aixina sense fondo que va tot ahí, perquè després per una altra part tot són traves, te trenquen preses, te trenquen pantanos, no te dicen tirar plaguicides, com que és una trava per acabar en l'agricultura i després dius, vale, estan fent-se la foto, hemos dado 135.000 milions d'euros. Per què? Per la foto? Yeah. És que és aixina. Yeah.
És que realment són un poc... Ens cost, dius, a veure, on van aquests diners? Realment són plans d'ajudes que no és que realment, vale, toma, pren 130 milions per a les cooperatives o per a les associacions agràries. Són ajudes, no?, que n'hi ha un procés molt tediós, molta burocràcia i que realment al final, quan arriben, potser és massa tard. Com ho veus tu?
Bueno, la situació actual, pues, la veritat és que tenim moltes traves. Ara, a més, hi ha molts costos. El de l'auia, que sense, no cal que abonem si no volem, però és que si n'hi reguem el problema és important. Pues els abonos tradicionals pels núvols, els fitosanitaris, la majoria no els podem aplicar. Les plagues, cada vegada que t'arrimes al camp i mires una fulla dius, ostres, i este no estava així en esta fulla i això què dimonis és? I és una altra plaga. No hi ha tractaments 100% efectius, ni els biològics ni els químics autoritzats, perquè ja els autoritzats ja anem a descartar, els no autoritzats anem a descartar, pues s'incompleixen moltes normatives. Víctor parla sempre molt el tractament en fred no se respecta, és que és cert, és que nosaltres tenim que fer unes fulles de camp on apuntem tots els tractaments que hem fet antes d'anar a que mos cullin res i tots els productes, en la dosis en què ho han posat, una quantitat de papers que jo me pregunto quan els omplic, això ho faran tots?
No.
Jo crec que no. Jo crec que no. Entonces, sí que demanaríem que conselleria reclamara un respecte major a l'agricultura, perquè és que estan faltant-nos, pues, no sé, un poc al respecte a tots els que luchem dia a dia en aquest sector.
Val. Esteu un poc amb l'aigua al coll, no? Com
total.
Se diu. Per últim, pel que fa a les noves generacions, percebiu interès de les dones joves, no?, de les noves generacions en el camp? Tu, Esther, com a dona jove, tu, en el teu entorn hi ha alguna dona?
No,
de veritat, no.
Jo, perquè a veure, perquè me ve de darrere i, a veure, m'agrada-me, però me ve de darrere, però la gent que tinga que comprar-se un terrenet per continuar ells fent alguna cosa, ja te dic jo que no.
No, veritat.
Que va.
És difícil que les joves i joves dones vulguin dedicar-se al camp. És una activitat com una altra. Necessitem despertar i ser interès als joves. Parlem de la d'agricultura, quan parlem de la dona d'agricultura, el que estem dient, sempre pensem en la dona que va a l'almacén.
Clar.
Avui en dia és molt difícil. Tu passes per qualsevol almacén i les dones que estan fora almorzant, totes tenen ja una edat mitja, no són joves, ningunes són joves. Entonces, claro, jo pense que n'hi hauria que fer una rama docent de formació perquè se despertara un interès per el camp. Sobretot les dones no tindríem que acomodar-nos, tindríem que ser emprendedores i arriesgar-nos en altres sectors. Este és un sector molt divers, en el camp n'hi ha molt que fer.
Sí.
Però bueno, pareix ser que no estem educats per això.
No, el camp realment, la terra, el que crec que s'ha de fer també és valorar-la, posar-la en valor, que la terra realment al final és lo únic o lo poc que poden tindre les persones que són mitjanament no, normals, no, que estimen la media de classe treballadora. Aleshores, un poc ficar-la en valor, no, lo que, tot el que te pot donar la terra si la treballes només treballant-la tu, entonces lo que dius, incluso a nivell educatiu, no, des de l'aula, posar en valor el que és el camp i el seu treball. Moltes gràcies, Esther i Lupe, esperem tornar a tindre-vos per ací i que gaudiu demà, no, del Dia Internacional de les Dones Rurals.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Café es tu espacio en McDonald's. Es tu momento para tener una conversación cara a cara, sin pantallas ni audios. Disfruta de un café de calidad, sostenible y recién molido. Acompáñalo con nuestros croissants y cookies recién horneadas o con nuestros bocadillos de tortilla o jamón y comienza el día de la mejor manera posible. McDonald's, Castellón y Villarreal.
L'Ajuntament de Villarreal i la Fundació Caixa Rural impulsen la tercera edició del programa d'inserció sociolaboral dirigida a persones amb diversitat funcional. Un total de 10 persones es beneficiaran d'aquest programa, que tindrà una duració de 12 mesos. Si tens una discapacitat reconeguda superior al 33%, pots inscriure't fins el 17 d'octubre a fundacióCaixaRural.org. Donant oportunitats, fem poble.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Y volvemos a tener aquí en el estudio al crítico audiovisual Óscar Parra. Buenos días.
Buenos días.
Y hoy la cosa va de musicales.
I'm right and right about the shoes. Are those men's shoes or women's shoes or bisexual shoes? They're shoes, silly.
Bueno, esto es impactante, Óscar.
Moonage Daydream, el documental de la vida de David Bowie, más de, bueno, autorizado por la familia, con más de 5.000 archivos de vídeo. Y bueno, esto nos sirve hoy para hablar de los musicales, del cine con banda sonora, el cine de música, un poco todo. Vamos a poner en orden todas estas ideas que giran en torno al mundo de la música en el audiovisual. Y bueno, sirva este biopic, esta película de la vida de David Bowie, más relacionada con su faceta artística encima de los escenarios, en la que vamos a ir desgranando, pues, que es una película tradicionalmente musical, un biopic, y bueno, pues todo esto que acontece a este gran documental, que es una experiencia audiovisual. Se han utilizado métodos de edición de vídeo muy muy avanzados. Son 2 horas y pico de bueno, entre actuaciones, entrevistas y tal, y lo importante es lo que he dicho al principio: ha sido autorizado por la familia y ha sido la que ha aportado ese archivo biográfico personal de David Bowie, aportado a la dirección de la película. Y tengo que decir también como anécdota que Brett Morgan sufrió un pequeño infarto editando, cuando estaba editando la película, y le hizo como reflexionar, ¿no? Sobre, pero estuvo unos días ingresado y nada más le dieron alta, se siguió trabajando y empezó a reflexionar sobre, bueno, sobre lo que acontece, ¿no? En tu vida cuando tienes un accidente de este tipo, de qué es lo que vale más la pena, sino trabajar, sacar el producto o estar tranquilo y hacer un producto muchísimo mejor aplicando el tiempo. Y de eso, al final, el resultado ha sido totalmente óptimo con esta película de David Bowie.
De todos modos, David Bowie es un personaje que siempre tiene como un halo de misticismo alrededor. Fíjate lo que sí. acabas de decir, de este ataque al corazón, sí. del director, que parece que no podría ser con ningún otro personaje más que con David Bowie.
Sí, bueno, la verdad es que David Bowie al final siempre, bueno, yo he seguido siempre su carrera, siempre ha ido un poquito por delante.
Sí.
Y eso le ha hecho ese halo, ¿no?, del que tú hablabas de estrella especial, ¿no? Siempre iba por delante un poco en los 70 y hacía, y hacía un rock muy avanzado. En los 80 se adelantó a todo lo que era la cultura pop que había, luego en los 90 se adelantó otra vez a la música electrónica, y bueno, la verdad es que fue una estrella. Era compositor, tocaba todo tipo de instrumentos, después le encantaba disfrazarse, vestirse, le encantaba también, hay una anécdota muy buena que siempre le decía a su manager, porque salía en muchas películas, que por favor el papel que fuera el más raro, ese era para él. Entonces que al final se fue construyendo un personaje que no sabemos ya si era realmente él o era el que quería mostrar en los escenarios.
A mí esto me suena a ser un personaje iluminado.
Pues realmente el tema de los biopics o de las películas que tratan sobre la vida de un artista, digamos que dio una vuelta de tuerca con el grupo Queen y esta maravillosa película. Para mí hay un antes y un después del 2018 cuando se estrenó Bohemian Rhapsody, porque es una película impactante, es una película que narra la historia de un grupo, pero también evidentemente de Freddie Mercury, de sus inicios, y lo hace pues recreando escenas, recreando el lugar donde ensayaban, incluso recreando el gran concierto de Live Aid, en la que, bueno, pues se le ve a Freddie Mercury, pues es famoso por interactuar con esas 99.000 personas que estaban en el estadio, George Fitzgerald Kennedy, interactuando con el lero, tiro, lero. Sí. Y claro, esto lo plasman otra vez en la película a la perfección. Y yo creo que a partir de ahí sí que hay como un despertar, un renacimiento de las películas o de los biopics, o sea, de las películas musicales que tratan la historia de una persona, evidentemente con música, con canciones y con las canciones más representativas, pero ahí sí que hay, yo creo que no hay lugar a dudas, de que hay como un punto de inflexión de decir, esto es un cine de calidad, se puede hacer un cine de calidad, con efectos especiales ya, digamos, contemporáneos de la época, se puede hacer un cine de calidad musical, y aparte vamos a contar la biografía de un artista. Es una gran película, Bohemian
Rhapsody. Hace 16 horas aproximadamente publicaba La Vanguardia que Queen publica una canción inédita de Freddie Mercury.
Pero que es que la habían, estaba por ahí perdida en algún disco duro, en alguna cinta dado o algo. Bueno, pero maravilloso,
una canción,
¿no?,
inédita.
Maravilloso.
Pero te das cuenta ahora, como si se puede hacer una película, que es lo que tú decías, es decir, al final son como cuando se... tantas películas se han hecho, por ejemplo, de un personaje como Jesucristo, al final estamos entendiendo que nosotros también tenemos personajes son los que se puede hacer películas sobre su vida, por lo importantes y por la repercusión que han tenido.
Claro, claro. Hablábamos de David Bowie, hablábamos de gran Freddie Mercury, que vamos, solo hay que pensar que si no hubiera fallecido tan joven, que hubiera deparado al mundo de la música con una persona con un talento tan desbordante. Y de hecho, Bohemian Rhapsody gira en torno a esa canción, y hay un momento en la escena de la película, no quiero destriparla, pero que ellos se enfrentan como al manager de la discográfica, como uh-huh. diciendo, oiga, pero esta canción dura 6 minutos o uh-huh. 7. Esto uh-huh. dice, mire, esto es Queen, ¿vale? Lo toma o lo deja, ¿no? Y al final Bohemian Rhapsody es un poco el... no, era Queen, era Freddie Mercury y era ese talento desbordante de una persona que también se... de un músico que también se formó en ópera y se plasma concretamente en esta canción. Para hacerlo breve, porque si tenemos que hacer un repaso al mundo de la música con el cine y tal, vamos a recordar algunas brevemente algunas películas que todos tenemos en el imaginario popular que son musicales, como por ejemplo 7 novias para 7 hermanos de Stanley Donen de 1954. O sea, ojo cuando empezó los musicales, esto no se ha inventado ayer. Mary Poppins de 1964, Ha nacido una estrella de 1954, Moulin Rouge de 2001, El Rey León, es un musical también animado, de 1994, Cabaret, de 1972, Sonrisas y Lágrimas, de 1965, y El Mago de Oz, El Mago de Oz, del 39, que El Mago de Oz es una película musical. Pero existe unanimidad en la que puede ser el mejor musical del mundo, y el que todo el mundo reconoce como tal. Y más que la película, todos recordamos ese traveling, esas farolas, esa lluvia, esos saltos, y bueno, esto está como, lo tenemos como grabado a fuego la gente que alguna vez ha visto la película, que es evidentemente...
Este momento.
Claro, esto es el musical por antonomasia. Total. Ya digo, hay unanimidad en el de criterios en el que es la mejor obra musical cinematográfica del mundo. Sí. 1952, Stanley Donen y Jane Kelly hacen esta maravillosa película que se queda, ya dicho, grabada en el cerebro. Y además, el mensaje al final de la película es, el artista, el protagonista de la película es un actor con fama, que lo tiene todo tal, hasta que conoce una mujer, bueno, pues entra dentro ya el juego del amor y del romanticismo. Y al final el mensaje es el que ha calado, de que la actitud de la vida es, si está lloviendo, pues sal, sigue haciendo tu vida, no te quedes como resguardado, y hay que aprender a cantar.
Disfruta también de
a eso. Cantar bajo la vida, bajo la lluvia. Bueno, seguimos. Estábamos comentando sobre el tema del estreno de Bohemian Rhapsody, que ha acelerado a la industria del cine musical, pero ahora, por ejemplo, sí que quiero hacer hincapié en películas que han hecho exhaustivamente una biografía de un artista, y esto ha sucedido recientemente con esta película.
I could hear the whole tune in my head. It was all there, I could see all the notes, and I just had to get it out.
It's a little bit funny, this feeling inside.
What did you say your name was again?
Evidentemente hablamos de Sir Elton John, ya 75 años de este gran artista, y esta sí que es una película, esto sí que es un biopic, o sea, la historia está centrada en él, él como persona, él como artista, él con sus relaciones. Sí que tengo que decir que es una película de estas que se dicen no autorizadas, quiero decir, ha sido una película que se ha hecho sobre su vida sin contar con él, por lo tanto, se cuentan cosas y pueden ser para gente, puede sorprender, pues avatares de su vida, desencuentros, a lo mejor pues unas palabras malsonantes, y refleja un poco la personalidad de, por otro lado también comprensible, de un artista de masas, una persona siempre envuelta en grandes éxitos, y bueno, pues es una forma de también de entender la vida de un artista a la vez que escuchas o vuelves a recuperar su música. y quizás a lo mejor el resultado no era el que esperabas, ¿no? Porque yo siempre tenía de Elton John pues una persona, no sé, una persona como bonachón y tal, y no sé, y luego te das cuenta de que era un poquito más áspero en su vida. Y luego también, muy parecida a lo que es una película personalísima, es la de Elvis, ¿no? No podíamos dejar de hablar de esta película, de este drama biográfico sobre la vida, la carrera del cantante Elvis Presley. Estaba dirigida por Baz Luhrmann. Y bueno, también un rodaje que sea, también la pandemia por medio, se ha hecho más largo y quizás no ha tenido el éxito, a lo mejor quizás solapado ya por muchos estrenos relacionados, porque esto siempre suele pasar, ¿no? Empieza a coger una moda de hacer algo y de repente tienes la película de Rocketeer, tienes la película de David Bowie, tienes la película de Elvis, tienes la película de Marilyn, tienes un montón de películas y bueno, y quizás la de Elvis ha quedado un poquito, pues, no sé, digamos en un segundo plano. Lo que sí que...
Yo creo que Elvis, lo que nos ocurrió es que vimos la decadencia en directo.
Es posible.
Y esto ha hecho que no se quedó en el mito, que a lo mejor a nosotros nos llamó la atención.
Claro, evidentemente no es lo mismo ver a un artista que va decayendo físicamente y tal, que muere en su esplendor con un accidente de tráfico o como ha pasado, por ejemplo, con David Bowie, que fue prácticamente, que tuvo la enfermedad del cáncer, lo tuvo en secreto, ¿no? Pero ahora sí que tenemos que, no podemos obviar, antes de ir ya acabando, no podemos obviar una de las películas más musicales, de archivo, de biopic, todo junto, cogieron y dieron como fin esto.
Now we're going to take the Beatles and I'll be quiet.
Oh, you recorded our conversation.
Pues imagínense, a Peter Jackson, que fue el director del Señor de los Anillos y tal, le dicen, oye, mira, tenemos aquí como 57 horas inéditas del grupo británico de los Beatles. ¿Te apetece quedarte en un estudio de edición? Te las ves, te las minutas, vas seleccionando aquellos fragmentos que creas conveniente y tranquilamente vas editando una película que tampoco sabemos ni cuándo se va a estrenar ni tampoco sabemos lo que va a durar, pero bueno, tú ves haciendo. Y además está medio mundo encerrado porque ha venido el coronavirus. Pues eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó con Peter Jackson. Solo hay que verle la entrevista que le hacen cuando está editando la película, que no puede haber un hombre más feliz en el mundo que un señor que encima además le gustaban los Beatles, como la gran parte del mundo, y editó esta película, que bueno, es interesante ver porque ya digo, son fragmentos inéditos del conjunto londinense, que al final, mira, pues solo estuvieron 10 años, digamos, tocando juntos. O sea, que fue como una cosa muy...
Otra cosa que será siempre recordada. ¿Por qué? Porque dejaron de tocar. Es decir, también claro, lo tenemos como un mito. Es decir, los Beatles, exacto, no van a morir nunca.
Claro, los Beatles son 10 años en el escenario, 21 álbumes de estudio, creo recordar, y ahí se acaba y ya está.
Y fíjate que, bueno, luego sigue, hay uno de la banda que sigue y llega que cuando se rompe una amistad entre dos chicos, sí, y me dicen, esta ha sido la Yoko, ¿no?
Sí,
no,
la culpa de todo la tiene Yoko, ¿no? Tenemos que ir terminando ya, yo no quiero terminar sin la que yo creo que es, para mí, sobre gustos no hay nada escrito, yo creo que es, sin duda alguna, el mejor musical de toda la historia.
Curso, nos vamos a poner morados
porque ahora somos veteranos.
Muy políticamente incorrecta la película a los tiempos que corren, pero bueno, la verdad es que no quería dejar de hacer una mención especial a la película que a mí me ha marcado la juventud. No sé cuántas veces la he podido ver, siempre que la ponen en televisión española siempre acabo viéndola. Yo recuerdo, siendo joven, a lo mejor con 12, 13 años, grabarme la película en cinta y ponérmela con un amigo para aprendernos los diálogos. Es una grandísima película musical. Un Olivia y un Newton-John y un John Travolta espectaculares, forman una química increíble. Las canciones son también brutales, la banda sonora es, bueno, qué decir, quería hacer una mención especial a esta película gris, que es que ha marcado, pone por ahí, ¿no? Ha marcado una generación, no, una y otra y otra. Y otra.
Es cierto. Además, yo creo que cuántos niños y niñas ese año a final de curso imitaron esta coreografía. Yo creo que quién no ha hecho alguna vez del grupo, ¿no? De esa famosa canción que cantaban al finalizar la película.
Ahora la vamos a poner. Yo la única crítica que sigo viendo a la película es que están todos muy mayores para la edad que tienen, porque se supone que tienen 15, 16 años, y bueno, todos tienen 10 más de esa edad, pero bueno, a ver, la película es una fantasía, y después se intentó repetir con un Gris 2, que fue un auténtico fracaso. Incluso el director de Randall Kleiser, el director de la película, que todavía sigue en activo, después ya no levantó cabeza, ¿no? O sea, todo lo que hizo no tuvo, bueno, creo que hizo El Lago Azul y poco más. Entonces, yo quería traer hoy este grandísimo musical. Se nos han quedado muchísimas películas musicales en el tintero, sobre todo las de animación y películas un poquito más raras, como las de Pink Floyd y tal, y otro día pues podemos hablar. Y para despedirnos, si queréis, pues imaginaros una feria, ahora mismo está en Burriana, pues bueno, pues imaginaros la feria de Burriana, un traveling hacia atrás volando, y toda la gente en la feria pues bailando al unísono, y ese es el final de Gris, y yo creo que quede hoy como
es el
final.
Que se merece este programa, que ha sido además muy interesante y muy divertido.
Muchas gracias.
Óscar Parra, espero que nos traigas cosas como estas, porque la verdad es que nos haces disfrutar y mucho.
Tú, si quieres, volvemos un poquito a las audiencias y tal, o a los programas y eso, que también le gusta a todo el mundo, y vamos preparando otro especial como este, ¿vale?
Muchas gracias.
Nos dejamos con el final de Gris.
¿Tienes el fin de semana libre?
Sandy,
¿estás disponible, nen?
Flying, and I'm losing control, 'cause the power you're supplying, it's electrifying.
Fira d'Antiguitats al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real, els dies 15 i 16 d'octubre, de 10 del matí a 8 i mitja de la vesprada. Els objectes que busques dels teus avantpassats, records de la infantesa, eines de treball i molt més ho trobaràs a la Fira d'Antiguitats i Brocanters, els dies 15 i 16 d'octubre al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real.
That salvation lets their wings unfold.
I ara anem a parlar de impressió en 3D, pues perquè la impressió en 3D permeteix fabricar productes personalitzats d'acord a la geometria que més convinga a cada un d'ells, i ho fa en condicions econòmiques favorables tant per a un empresari com per a qualsevol persona particular. I per a... Qui ens va parlant-nos d'això? Qui és pioner en quasi totes les coses? Pues Santi Cortells, molt bon dia.
Home, tant com pioner no, però és una afició que tinc des de fa molts anys, la impressió 3D, sí, sí.
I ojo, és el futur, és el que tenim ahí. Com comença aquesta afició de la impressió 3D?
Mira, ja fa uns anys ho vaig començar a veure per la televisió, que n'hi havia aquestes impressores, i a mi sempre m'ha agradat molt la informàtica. I Conselleria d'Educació, que sempre intenta que el professorat se recicle i tal, doncs vaig veure que el CEFIRE, que és el que ens forma, havia ficat un curset per a professors que seria aplicacions de la impressió 3D en l'educació. Me vaig apuntar i me va servir per a que m'explicaren un poc de què anava i tal. T'estic parlant d'un any o dos abans de la pandèmia. Aleshores, jo ja vaig comprar una impressora, que és un tema també interessant, que les impressores 3D n'hi han a partir de 100 euros el que vulguis gastar-te. En 100 euros ja la meua me va costar en aquell moment 200 euros i escaig, era una xinesa que és molt coneguda, molt, puc dir, la marca és una Creality, que el tema de que siga molt coneguda és que té molta comunitat, i en internet si busques problemes d'impressió,
sí,
no sé què,
sí,
per l'excés de calor doncs tens 40.000 respostes, possibilitats, i aleshores va bé comprar aquestes marques que són més conegudes per això, però si a un li agrada una marca més cara per alguna funcionalitat, doncs això cada un... I això, i me vas comprar una i te venia per peces. I en YouTube tu te venia totalment desmuntat, que per això és tan barata. T'anava dient pas a pas cada peça que havies de ficar. Me va costar, vaig estar almenys 4 o 5 hores, que realment me va costar molt, però jo anava, cada cosa anava ficant pause per a que la impressora estiguera bé. Uh-huh. I ahir ja li vas donar a imprimir un gosset que ve ja preinstal·lat, i ja quan vaig veure que se feia un gosset, jo dic, ui, això és meravellós.
Una meravella. Sí. Clar, jo recordo en plena pandèmia quan feien tot, jo vaig entrevistar a una de les persones que actualment està dins d'aquest grup d'impressores, de gent que domina aquesta tecnologia,
sí.
I feien fins i tot respiradors.
Sí, perquè és que, clar, pots fer qualsevol cosa. Jo una cosa que vaig fer durant la pandèmia, perquè recordo que l'Ajuntament, en això del Renaixement, uh-huh, va intentar organitzar com grups, i un dels grups que a mi me van ficar com un impressor més. El que passa és que, com jo ja coneixia gent directament, no vaig participar del grup, sinó que vaig fer un poc pel meu compte, però bé. El que vaig fer és, en una tapa d'estes transparent que se fiquen per enquadernar,
sí,
doncs imprimia el que és la visera, uh-huh, i dins ficaves la tapa per enquadernar i aleshores tenies com un plàstic protector.
Que servia per a educadors i demés, per a poder estar...
en contacte amb la gent, uh-huh, després a banda te fiques la mascareta, que mascaretes també vaig imprimir, el que passa és que al principi, quan no n'hi havia el que és la tela, aleshores la imprimies tota, però això no valia. Ens van dir que no...
Que no protegia.
No protegia prou.
Quins avantatges té aquesta tecnologia, per exemple, en la educació?
En l'educació moltíssimes, perquè és una tecnologia barata, n'hi ha una assignatura que és tecnologia, en la qual l'alumnat ja aprèn per se a fer impressió 3D, però avantatges molt, perquè tu pots fer daus, per exemple, un exemple que puc posar, per a treballar la creativitat, jo de vegades els dic que facin redaccions, aleshores què fan? Pues, per exemple, un pardalet, una flor, una llibreta, i en totes aquests conceptes, uh-huh, doncs poden crear una història que tinga aquests conceptes dins. Com se fa? Fiques un dau que en cada cara tinga una imatge, un pardalet, en l'altre té una flor, uh-huh, en l'altre té un núvol, i en això doncs han de crear, i això per a cert tipus d'alumnat, en el qual has de treballar la creativitat, o que potser li costa més la lectoescriptura i treballar a través d'imatges, doncs te pot anar molt bé, no? Ho pots fer ja comprat o pots imprimir-ho directament, no? Vull dir, avantatges moltíssims. En l'educació és tot un món.
Aquesta tecnologia fins i tot ha arribat també a la moda, vamos a arribar d'una forma brutal. Quins materials? Perquè, clar, anem a parlar de que la impressió 3D és el futur, clar, si el que gasta són materials sostenibles.
Efectivament. El material, diguem-ne, estrella, que és el que jo estic gastant fins ara, és el que s'anomena PLA. El PLA és estrella perquè, diguem-ne, que el pots fundir a una baixa temperatura. Estem parlant d'uns 200 graus. Uh-huh. Però n'hi ha, per exemple, si imprimires metall, sí, has de pujar per damunt de 1.000 graus. Uh-huh. És veritat que la solidesa és major, és més sòlid, però clar, tu l'energia que gastes per imprimir en 1.000 graus és, pues, bueno, pues estàs quintuplicant a la de 200 graus, no? Aleshores, el PLA en poqueta temperatura, que és molta, perquè no se te va a desfer la taula perquè a 200 graus no està l'ambient, l'aire, però tu ahí el que sí que se diu, la punteta que per on passa el fil està a 200 graus, no? Aleshores el PLA és l'estàndard. Una miqueta més resistent, un material que es diu ABS, que la majoria de plàstics que utilitzem estarien impresos o serien d'ABS, no? Després, un material que he vist últimament és que agafen una botella d'estes d'aigua,
sí,
que solen ser de PET,
sí, sí,
i té com una màquina que te ho talla ja a soles, i el fil ja entra a la impressora i tu imprimisses en aquest material. És a dir, recicles les botelles d'aigua i pots imprimir qualsevol cosa. Això és una
passada. Això de que pots imprimir qualsevol cosa, se pot imprimir de tot?
Absolutament de tot. Ja n'hi ha impressores que imprimissen fins i tot cases. Uf. Perquè és que això és un principi...
Però estem parlant d'una casa... Anem a veure. Vostè està dient una casa de les que la gent pot habitar en ella?
Sí, sí, una casa en un material correcte, ben dissenyat per un arquitecte, te fa... Jo he arribat a veure ahir que si en 10 dies o en 15 dies la màquina, que és una màquina gegant, no és una impressora domèstica. Una impressora domèstica té cap en una taula, no recordo ara la meua, deu ser 40x40.
Per exemple, una domèstica, una figura que siga de quines dimensions? Per exemple, en una domèstica, perquè ja parlem de les impressores que fan cases.
En una domèstica crec que la meua és 40x40 i uns mig metro d'altura, una cosa així. Jo tinc una impressora gran i aleshores diguem que és el que capia ni se quadrat, ni se receptacle. Però n'hi ha programes com IMES, me sembla que se diu, o el Cura, que el que fan és tallar-te les peces. Aleshores, jo a ma casa, si tens una miqueta de perícia, pots imprimir un tiranosaurus res a mida real.
A escala real?
A escala real.
Madre mia.
Perquè ho vas fent a trossets i es vas apegant. Simplement és en el disseny trossejar la peça i anar després a pegar.
Ensamblant. Fins i tot bicicletes...
Sí, a veure, bicicletes de joguet, jo ja n'he imprès unes quantes, de joguet per a les nines de les meues xiquetes. De les reals crec que també se podria, però al ser metall, per exemple, les impressores domèstiques no estan preparades per imprimir a aquesta temperatura, però ja n'hi ha impressores que gasten les universitats i tal, que poden imprimir certs metalls i els imprimixen perfectament.
Sí, sí. Estem parlant de que les impressores 3D són fàcils d'adquirir, sí. No d'estes que construïssin cases, suposo que aquestes també estan a la venda, però, clar, ho té que saber ben bé en quin
seria
preu se posa.
Seria una inversió,
no?
Per a una empresa de construcció, una cosa d'aquestes.
Però el que té, clar, ara ens preocupa molt i se gasto de llum, no? El que té una impressora d'aquestes característiques gasta molta energia.
Sí, la veritat és que, a veure... Depèn de com, diguem-ne, tu facis el disseny. Les impressores tenen el que s'anomena un llit, la cama caliente, diguem en castellà. Uh-huh. El llit ha d'estar escalfat sempre perquè si no se desapega la peça i al desapegar-se no imprimis on toca, val? Perquè està moguda la peça.
Uh-huh.
Aleshores, i sa calor, perquè no és la calor de per on és el fil, que això és mínim, això no gasta tant. El que gasta més és el llit. Aleshores, sí que n'hi ha ara com pegaments especials i tu pots desconnectar el llit, la part de baix, per a que ja no se desapega quan ja té impreses unes quantes capes i aleshores no gasta tant, perquè ara estem en temps de carestia i hem d'intentar estalviar. Però, però sí, ja n'hi ha impressores que tenen tecnologia ja per a estalviar. La meua no, he de fer ahir peripècies per a intentar estalviar, però les actuals la veritat que són molt eficients ja. I n'hi ha algunes que no van en fil, que és una pasta viscosa i en una espècie de llum ultravioleta, o sigui, tu fiques com si fos pintura, i en una llum ultravioleta ja te la imprimis i tu la traus de dins de la pasta ja tota impresa, i estes gasten menys encara. El que passa és que fa molta olor, aquesta pasta.
I per exemple, vostè quin futur veu, per exemple, a este tipo de tecnologies, a la 3D, però una ciutat com Vila-real?
Jo per a una ciutat com Vila-real moltíssima, perquè, per exemple, en tot el món de les reformes, per exemple, jo he vist mobles als que els falta un trosset, una peça, doncs al millor el tiraries a la basura, no? Pues, que suposa que pot haver una empresa que recicle o que se dedica a reciclar mobles vells i el tros que te falta te l'imprimís. He vist aplicacions com... Doncs això, qualsevol cosa que tu vulguis reciclar, que normalment la tiraríem al FEM...
No, o que la tenim que tirar al FEM perquè no hi ha peces.
Perquè no n'hi ha peces, efectivament, això. Una persona que tinga un poc de gràcia per a dissenyar, tu li dius el que vols fer, té un medis i tal, i te dona la peça ja feta. O fins i tot te pot vendre el disseny per si se te torna a trencar i tu tens impressora i el vols tornar a imprimir. N'hi ha una pàgina que s'hi diu Thinkiverse, de cosa, que ahir n'hi ha milions de peces de... Per exemple, en una empresa, ho dirà, que és IKEA, doncs sí. Per a unir mobles i fer un moble en un disseny únic, doncs ahir te fiquen les peces i tu pues, per exemple, la taula està bàsica, i la pots convertir en un moble per una mini cadena, però a més en les parets, en absolutament tot. O sigui, les parets estes transparent, les portes per obrir i tancar, i el moble original t'acosta 10 euros, però en una miqueta de gràcia, de perícia, doncs algú que tinga una botiga que se dedica a això, en un moble de 10 euros te fa un moble que al millor te costaria 500 euros gastant-se 30 euros. Uf, saps? Perquè...
és que quasi ens pareix això... bueno, des de logo és una via de negoci, per a la gent que estiga sentint-nos.
Sí, jo crec que això, qui siga emprenedor, perquè fins i tot que abans ho estàvem parlant, se poden imprimir vestits, serien vestits...
Bueno, l'última passarel·la van pujar i van vestir a la modelo davant de tot el públic,
Sí,
sí. I, a més, el teixit és reciclable, o sigui, se pot reciclar.
Sí, perquè es veu que el nylon se pot imprimir, és a dir, materials d'estos que utilitzen per al tèxtil se poden imprimir i, per tant, sembla ser que, jo no ho he vist, això, però que tu pots imprimir un vestit tal qual, normal, com el que pots utilitzar avui en dia. I jo ara me dedico molt a imprimir-li coses a les meves etiquetes. La casa de nines clàssica, ahí li puc imprimir qualsevol cosa. El bany, el lavabo, el vàter, la cuina...
La porteta del ratoncito Pérez, el cohete para ir a la luna...
És que tu m'has vist en les xarxes socials que publiques, sí.
I jo, una pregunta que vull fer-li, i jo suposo que tot el món és algo que ens ronda dins del cap. Vostè d'on trau tant de temps?
No ho sé, la veritat. No, la impressora 3D tu li dones a imprimir i t'oblides i ja va fent. El coet que va a la lluna és, això és molt curiós, a la gent li agradarà, perquè com comprem papes de tant en tant d'estes Pringles,
sí,
el pot, que és un pot així a llarga,
se presta
i se pot servir. Ara estic fent un castell de fades, perquè com el pot és a llargaet, doncs li posa la part de dalt del castell, una porta a baix, i ja tens un castell, ja tens un xoc més per les xiquetes.
Santi Cordell, moltes gràcies per haver-nos explicat esta, bueno, esta forma també d'avançar, no? I és en esta impressió 3D, esta forma, no? Esta gran, esta meravella que hem descobert. Moltes gràcies per haver estat així.
A vosaltres.
Ruta de la Tapa a Vila-real. Fins el 23 d'octubre, tasta les millors tapes de la província a Birbar Espai Gastronòmic, Bocateria Lluïsos, Bonica Tascabar, Boncata, KSTB, El Caldero Rojo, El Cortijo, El Estrelle, La Rosca, Pantomima Tapes i Brases, Parrilla Argentina El Gaucho, Pico de Gallo, Restaurant El Casino, Restaurant Bàrbaro i Tejemaneje Bar. 14a Ruta de la Tapa. Vila-real avança en turisme.
Con las lentes progresivas Barilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions, para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Barilux incluido.
Óptica Villarreal. Doctor Font 17. Óptica Barilux especialista.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Agricultor, sin esfuerzo ni sudor, solo apretar.
Ahora llévese por 290 euros masiva mochila de pulverizar con batería de litio y tijera de podar. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Agricultor, sin esfuerzo ni sudor y seguramente lo mejor.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Vila-real, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
Estás escoltant la 92.2 de la frecuencia modulada.
Onda inaugura el gran mural de trencadits que converteix en obra d'art del túnel d'entrada a la ciutat, amb motius elaborats pel centre ocupacional El Molí. El FESI es reuneix amb la conselleria per evitar els retards en el pagament de nòmines i ampliar les plantilles. El sindicat registra un nou escrit al síndic de Greuges per a evitar més problemes en la nòmina d'octubre en el pagament als treballadors de l'escola concertada. El jurat de la gala de l'esport local número 19 d'Almassora ha triat a la boxeadora Paula Requena Ruiz com a l'esportista de l'any. I aquest matí ha tingut lloc una concentració de protesta que ha tingut lloc en la plaça de les Aules enfront de la Diputació Provincial i en la qual ha participat bombers del Consorci Provincial de Castelló. Escoltem a Jorge Ferreras, coordinador forestal del Consorci.
La Diputación Provincial entrega condecoraciones. A fecha de hoy sigue sin convocar la reunión que desde la Junta de Personas del Consorcio de Bomberos pedimos para analizar en profundidad la actuación en el incendio de Gis. Una reunión que pedimos hace más de un mes y seguimos sin respuesta. Y también siguen sin resolverse. Y de medios de seguridad para los profesionales que participaron en la extinción de dicho incendio.
I a Vila-real, en l'Auditori Municipal, el diumenge 16 d'octubre, l'Associació contra el Càncer Local organitza un concert solidari que homenatjarà al compositor Rafael Beltrán Moner. Continua la ruta de l'etapa i la fira d'antiguetalls desembarca al centre de congressos els dies 15 i 16 d'octubre. Demà, a mitjanit, el concert gratuït amb motiu del bicentenari de la Diputació amb Don Patricio al recinte del Mercat de Castelló i a l'Alcora la segona edició de la fira de l'edició. També escoltem a la fira de l'adopció, perdó, també escoltem a la regidora de Benestar Animal, Tica Pons.
Els gossos abandonats i maltratats seran demà els protagonistes absoluts hacia l'Alcora, perquè lluisquen ben guapos i principalment per a conscienciar a la societat de la quantitat d'abandons que hi ha, se celebrarà aquesta segona fira de l'adopció. Volem visualitzar-los, traure-los al carrer, que la gent es conega. Inclourà, a més de la desfilada perruna, moltíssimes activitats i tallers durant tot el dia i per a tots els públics. Us esperem a tots. L'objectiu no és un altre que donar-los una segona oportunitat, que troben alguna família que desitge donar-los una vida millor.
Estàs escoltant la 92.2 de la freqüència modulada.
Fins així arribem nosaltres, ens retrobem dilluns a les 12 del migdia i ara això sí, queden's a celebrar el triunfo tan esperat del nostre benvolgut Vila-real Club de Futbol.